Contacte amb el nostre filòsof de capçalera, que ja vam dir que no li molestava excessivament aquesta expressió, el David Morías. Molt bon dia, David.
Bon dia, Àlex.
Com anem?
Doncs content. Tres dies de...
De 2018.
Del nou any, gaudint-lo.
Sí?
Molt.
És la manera, no?, d'enfocar-ho, dius.
Home, s'ha de ser positiu, sobretot pues, amb molta excitació per viure, que al final la vida és una...
Això vol dir que sistema dia 3 falten 22 dies pel dia 25. Això, en els últims 5 minuts del programa parlarem de...
Data assenyalada per nosaltres.
D'aquí a 22 dies, exactament. Avui el David, com els hem explicat, dels diversos sumaris d'avançament de continguts, ens vol parlar del poder de les paraules a la nostra vida. Però abans d'entrar en matèria, has dit que volies fer tres localitzacions històriques.
Sí, tres exemples. Aquest tema, el poder de les paraules, moltes vegades nosaltres l'escoltem, o les paraules màgiques, sona bé, però la majoria de la gent no arriba a veure la importància que tenen les paraules en la nostra vida. Llavors jo penso que abans d'entrar en matèria, sobretot fer una relació entre paraules i el que seria la nostra ment per entendre com ens afecten a nivell individual, estaria bé posar tres exemples històrics, no? Tres exemples en els que ens mostren com les paraules poden arribar a crear horror, guerra, patiment, o algo tan maco com bellesa, harmonia i coexistència entre persones de cultures molt diverses. No? Mm-hmm. Poso l'exemple d'un home que és molt conegut, que és Osama Bin Laden. Osama Bin Laden hauria de tenir una capacitat manipuladora a través de les paraules increïble per aconseguir que tants centenars de persones creiessin en unes idees molt concretes i en concret uns quants decidissin agafar un avió i per paraules arribar anar contra les Torres Bessones i en aquell moment quasi matar més de 3.500 persones. És a dir, estem parlant que dels discursos, de les xerrades, aquelles paraules van entrar en el cervell d'aquells homes, nois, molts d'ells, i van arribar a crear un moviment sentimental que feia que la seva vida no tingués tant de valor com el fet de destruir el que seria en aquell moment l'imperi americà. No?
En la línia del que tu estàs pensant, no exactament amb Osama Bin Laden, però vaig veure l'altre dia una pel·li d'un nucli que practicava l'islam des d'un punt de vista absolutament pacífic, però que venia una persona que tenia ordres de, segurament dels comandaments aquests que estaven en algun lloc d'aquell amb metralletes i tal, i que aconseguien radicalitzar la gent. I com ho feien? Explicaven el procés. I era exactament com dius tu.
Ja.
Només amb paraules, amb poder de convicció, però evidentment amb partir de paraules.
Hi ha un lingüista, que si tenim un momentet parlarem d'ell, que és Noam Chomsky, vale? Que continua viu, i és una sort que aquests genis encara continuïn vius perquè podem tirar d'ells, no? Noam Chomsky va parlar i parla sempre de lo que és l'estructura lingüística, no?, a la nostra ment. Com un so entra per la teva orella cap a dintre, toca les neurones del teu cervell, això sí. Crea el que seria una resposta cerebral que va direccionada cap a tot el que serien la creació de bioquímics que generen una energia, una reacció química que fa que tu actuïs d'una manera o d'una altra.
Una altra. Sí, sí.
Llavors, aquí és molt important entendre que s'ha de saber manegar el llenguatge. Hi ha unes estratègies. No? En aquest cas, hi ha un home molt important que potser per la gent no és tan conegut, la gent se'n recorda més de Hitler o de la Segona Guerra Mundial, del nazisme, però no potser tant d'aquest home que és Joseph Goebbels. Joseph Goebbels va ser l'home que va portar tota la propagandística tant en les eleccions d'aquell any, que era als anys 1939, per aconseguir guanyar democràticament unes eleccions i a partir d'aquí posar en pràctica tot el que portaven a la seva candidatura. No? Joseph Goebbels tenia un llibre molt bo, que ara està catalogat, l'he intentat trobar i mai l'he trobat. Sí que per internet trobes frases, no? Hi havia un llibre que tenia Joseph Goebbels que deia, i es titulava, les 20 formes de manegar o de manipular la massa, no? Llavors, hi havia un precepte que ell sempre deia, que és, si tu vols fer que la gent faci el que tu vols que faci, l'únic que has de fer és repetir-los la mateixa idea centenars de vegades, però amb plataformes comunicatives diferents. Exemple, pues, tots recordem els símbols, no?, els moviments gestuals que tenia Hitler. És una manera de difondre una idea. Les idees que va difondre el nazisme eren: nosaltres som millors que els jueus són els culpables de que ara mateix el país d'Alemanya estigui, pues, amb aquesta recessió econòmica. Llavors, una sèrie d'idees es van anar expandint a través de cartells publicitaris, dibuixos, a través de ràdio, a través de cançons, a través d'art, que el nazisme és un dels moviments en els que més utilitza l'art pintòric i escultòric. Però el que deia al final Joseph Goebbels és, tu digues lo mateix, No et preocupis per la resposta de l'oient, sinó tu repeteix lo mateix, no esperis que canvi ja, sinó repeteix lo mateix de maneres diferents, en plataformes comunicatives diferents, i quan et donis compte...
I la tècnica gota malaia...
Aquesta.
Però des de que dius tu suports diferents, i això, pum pum, és el que activa aquell interruptor que tu dius, no?
És la programació a nivell lingüístic en el nostre cervell. Recordem que el nazisme té unes xifres que són molt heavies, eh? Fins fa una setmana pensàvem que eren unes dades... I ara ja surten unes altres. 42.500 camps de concentració i més de 20 milions de jueus morts. Tot això a través de paraules que van provocar que moltíssima gent decidís aniquilar altres persones. És un cas, en aquest cas del de Joseph Goebbels, que parla ja no només del poder de la paraula, sinó de com utilitzar lingüísticament la paraula per generar en l'altre la sensació que jo vull que ell senti.
Mm-hmm. N'has dit que hi havia un exemple més amable, més de pau, de convivència...
Clar, no parlem només de les paraules de la destrucció que han pogut generar en el món, no? Parlem, jo crec que, d'un dels personatges més carismàtics, meravellosos, que ens ha pogut donar. En aquest cas és Martin Luther King. Martin Luther King va tenir la capacitat de només amb una frase capgirar el que seria una educació que rebia el blanc a Amèrica, no? Tots recordem aquell famós discurs de l'any 1963 a Washington, no? I have a dream. Jo tinc un somni, no? Aquell discurs va ser memorable perquè realment semblava que estava Déu encarnat en el cos d'aquell home i va assolir algo que en aquell moment era impossible.
L'han posat d'exemple moltes vegades de...
És que realment és a nivell lingüístic. I jo aconsello a la gent que, si pot, vagi al YouTube i fiqui el discurs, que són 15 minutets, discurs de Martin Luther King a Washington l'any 1963, que l'escolti, veurà que la bellesa en la que expressa, però dintre de la bellesa, les idees que està posant, que són simplement la coexistència entre dos, no cultures, dos diversitats diferents, el que fa és enriquir.
El que passa és que cal situar-se també en el context que es va fer allò.
Sí.
Vull dir, ara és relativament senzill parlar de coexistència, saps? No, molt evolucionats.
El que va fer en aquell llavors encara tenia més poder.
Però exacte, per això dic, pensem en quin punt es trobava en aquell moment, Estats Units.
I sobretot en com va utilitzar el llenguatge. Recordem que ell era un religiós de l'Església Bautista, ¿vale? I que ell sí que és veritat que tenia una retòrica i una oratòria que eren increïbles, no? Però tu pots veure molts oradors, però diuen poc. La història és saber dir d'una manera curta, molt intensa i que et toqui el cor, perquè al final el que busquen les paraules és mobilitzar, com es diu en castellà, conmover, no? Quan tu fas que hi hagi un moviment intern, vol dir que les paraules tenen un poder molt més enllà.
I això es té o no es té, David?
Bueno, això s'aprèn, en veritat, això s'aprèn, és més.
És un ofici.
Més que un ofici, jo penso que és una obligació. Tu pensa que cada dia tens una veueta al teu cap que t'està dient centenars de coses diferents a les que tu voldries fer o sentir-te. Llavors, o aprens a parlar amb tu mateix, que ara és un punt que hauríem de tocar, o ho tindràs molt difícil per poder negociar amb aquesta ment limitant que dintre de tu constantment et limita la teva vida.
Quan m'has passat un mail amb les 3-4 cosetes que avui volies tocar, un cop situat aquest context històric, aquests exemples que m'has dit, m'ha sorprès molt que comencessis parlant de la comunicació cap a nosaltres mateixos.
Sí.
O sigui, cap a l'interior.
És que realment és l'única comunicació que existeix. Lo que parles cap als altres és una projecció de lo que et parles a tu. Aquí estaria bé que la gent entengués una cosa, no? Quina importància té l'estructura lingüística a la nostra ment? És algo molt senzill. La nostra infantesa és un moment de la nostra vida crucial perquè nosaltres agafem la informació de l'entorn des de filtres com són el so, com són lo visual, com són lo sentimental, no? És a dir, els sentiments, no? Però la via comunicativa més important al final és el llenguatge, perquè estem tot el dia parlant. Llavors, depenent com et van parlar i què et van dir, la teva ment s'ha programat en referència a un tipus de cosmovisió de la vida. Si tu has tingut una família en la que constantment has escoltat paraules pues, que eren negatives, realment tu, després, l'única manera que tens de veure la vida és a través d'aquestes paraules que estan guardades en la teva ment. És a dir, depenent com et van parlar i què et van parlar, tu tens una base lingüística en el teu cervell a través de la qual afrontes, entens i projectes el món que està fora. Per tant, no és el mateix tenir una infantesa en el que les paraules eren harmonia, tu pots, èxit, abundància, recursos, qualitats, que pues insults, no pots, no la vida és una merda, no vals per res. Llavors, depenent d'aquestes dues maneres en les que t'han educat comunicativament, tu després xerres amb tu, perquè hem de recordar que tot el que nosaltres hem escoltat es grava en el cervell subconscient i després, durant tota la teva vida, aquest cervell et va repetint a tu.
Això recordo que ens ho vas dir un dia.
De manera automàtica.
L'importància que tenia aquesta part.
Sí, sí, perquè després tot el que tu has gravat en les paraules, després elles t'ho diuen a tu. Tu vas pel carrer i t'està dient la teva veu. És que això no ho aconseguiràs. I si ho aconsegueixes, què diran els altres, no? I això és el que et deia potser la teva àvia o el teu avi o el teu pare un fotimer de vegades quan estaves en la teva època d'infant, no? I no saps d'on ve això, doncs pues això ve d'allà. Per això és molt important la reeducació lingüística. I poso un exemple a la gent. Si ara la gent, per exemple, agafa el seu nom i agafa la paraula feliç, és un exemple que li posa molta gent quan ve a la consulta, que durant un minut la gent que estigui escoltant, si pot, que ho faci, que repeteixi el seu nom. En aquest cas, tu series Àlex Feliç i jo David Feliç. I que repeteixi durant un minut la paraula David Feliç, Àlex Feliç, el seu nom i a l'adjectiu, no? Al final d'un minut, que no faci res, només que calli i que escolti la ment. Veurà que la ment li repeteix a ell la frase David o Àlex Feliç. Què vol dir? Que tot el que tu dius es programa. El que passa que una cosa és ficar-ho al cap i una altra cosa és programar-ho a nivell d'informació a la cèl·lula, no? Que això requereix més temps. Però tot el que ens han dit està dintre. Per això nosaltres hem de tenir molt de cuidado com li parlem als altres, perquè és la forma en la que ens parlem a nosaltres.
M'has posat una qüestió que m'ha cridat molt l'atenció. Dius, els sons de les paraules a l'univers, energia i creació.
Sí, aquest és un tema fascinant i aquest és un tema desconegut per la majoria de la gent. La gent pensa que els sons, que el llenguatge és un llenguatge, però si et fixes, el llenguatge és un so. I el so és una freqüència d'energia en l'univers. Tots segurament tenen alguna història amb la que han entrat en un cotxe i a l'amic que li agrada el heavy metal, jo me'n recordo, ficava el heavy metal, no? I tu sense fer res, el teu cos ja reaccionava. Reaccionava d'una manera en la que t'excitaves. T'agradés o no t'agradés, aquella música t'excitava, perquè la música, els sons, les paraules, a part del contingut, tenen una força, tenen una força energètica, una vibració, no? Llavors, tot el que jo escolto m'afecta sentimentalment, crea substàncies bioquímiques. Pues tot el que jo dic i surt cap a fora col·lisiona amb les forces de l'univers. Llavors, la força dels sons col·lapsa amb les forces de la llum de l'univers i genera el que després seria la reacció de la matèria física. Aquí hauríem d'entrar i aprofundir més en aquest tema. Podríem parlar del plasma, que és una substància que és com si fos l'arcilla de l'univers, que està en la llum del sol, i com cada vegada que nosaltres parlem, el que nosaltres diem col·lisiona amb aquesta llum, que és una, com una gravadora. Això està explicat ja a nivell científic. Llavors és molt important que entenguem que tot el que diem es pot convertir en matèria física perquè els sons, a través del canvi d'estats, arribaran a ser matèria física. Però això és molt important parlar. Això ho diuen totes les Bíblies, no? Tots els déus diuen al final, i Dios dijo, perquè si no ho dius no pots crear. Llavors tot el que dius és el so a través del qual l'univers té el missatge per poder crear realitat. Si no, per això és molt important saber parlar. Els sons tenen un impacte en l'univers i el teu univers personal encara més. Depenent de lo que tu tens a través de paraules en el teu cap, expresses la vida d'una manera, llavors crees un tipus de vida o un altre. No veurem una persona plena de salut queixar-se del cos, ni veurem a un ric parlar malament dels diners, ni veurem una parella que vol estar bé parlar o criticar el company de la parella. Què vol dir? Vol dir que tu fixa la vida de la gent i escolta com parlen. I veuràs que el que parlen està directament proporcional a la qualitat i a l'estat de vida que tenen.
És interessant escoltar el David parlar amb aquesta passió, no?, d'aquestes coses que deies que et motiven tant, eh?
Home, a veure, al final no sabem quan ens anem d'aquí, no? Almenys el joc que tenim, que no té temporalitat, aprofitar-ho cada dia com si fos l'últim, no? Si no...
En el fons... A veure, la meva és obvi, no?, perquè és el canal de comunicació que tenim, encara que ara sortim per 25 plataformes, però en el teu, quan tu estàs parlant amb una persona que et té a veure al teu gabinet...
Lo meu és diferent. Lo meu és una negociació contra l'ego de la persona. És a dir, una persona que estigui en una consulta i que es dediqui una mica, pues, a lo que ens dediquem nosaltres, no?, que és a donar eines a la gent... Tu quan estàs davant d'una persona, sigui una persona que s'intenta suïcidar, una persona que és feliç i ve només a buscar eines, una mare, és a dir, tu has de mantenir una lluita i una negociació amb la ment de l'altra persona, perquè moltes vegades la persona ve i encara no veu el problema. És a dir, tu has d'arribar a fer que la seva veu al cap calli, que entri la teva, que entri en autoconsciència i després d'autoconsciència, que és el primer punt per una transformació, donar-li eines perquè les posi en pràctica. És constantment una lluita, però la mateixa lluita que jo tinc a nivell de negociació verbal amb la ment d'un és la mateixa que tinc amb la meva. Perquè t'aixeques un matí i no te'n dones compte i la ment està dient quatre coses que ja t'estan fotent al dia. Al final tu has de sentar-te i dir, a veure, anem a negociar.
T'has hagut de dir alguna vegada tu això de David Feliç, David Feliç,
sí,
David Feliç?
Home. Sí, home, tots els jocs que faig a la consulta s'he fet jo. Una de les coses que són prioritàries i que vaig aprendre en el món de la màgia és que el que dius ho has de transformar en realitat. Jo no puc explicar-li a una persona coses que jo no hagi fet.
No, no, però no vull dir si una cosa experimentat, sinó si has hagut de requerir fer això.
Sí, sí, total. És a dir, jo ja fa molts anys, la meva vida no era gens feliç. Per això em dedico a això. Jo no em dedico a això perquè hagi estudiat filosofia. Jo em dedico a això perquè he acabat fent algo que és el que vaig fer amb mi, que és transformar-me. Uf, quantes hores traient paraules que m'havien ficat al cap que no m'ajudaven a l'economia i reprogramar la meva ment a través de paraules. És algo que és necessari per totes les persones. Noam Chomsky, que és el lingüista que parlaven abans, té un concepte molt interessant, que és la gramàtica universal. Què vol dir? Que al final tots els llenguatges dintre contenen el que seria una base lingüística, que és la mateixa, no? Llavors, ell parla de la importància de la psicologia del llenguatge. Com en els nens el llenguatge ja els hi crea el seu psiquisme, no? Llavors, és bàsic que entenguem que la nostra percepció de la vida depèn de les paraules. Llavors, m'he d'autoprogramar jo a mi, perquè si deixo que algú de fora em programi a mi, no tinc poder de com després veure la vida. Llavors, aquesta gramàtica universal de la que parla Chomsky és la gramàtica de que tots estem oberts a un llenguatge, però encara que el filtre del llenguatge entri en tu, tu després has de decidir amb quines paraules et quedes, amb quines no, i quines són les que vols tenir com a base per veure la vida d'una manera o d'una altra.
Saps en què em quedo jo? Amb una expressió. És una, podríem dir que és un neologisme, no? Il·luminant.
Il·luminant.
Què et sembla? T'agrada aquest, eh?
A mi sí, perquè realment penso que descriu una mica el que farem la Mercè Canals i jo pues, en aquest projecte, no?
Que l'heu estat treballant molt, que veurà la llum el dia 25 del mes de gener.
El 25 de gener, el 25, el que és dijous.
Teatre, la sala d'actes, perdó, del Comú d'Escaldes en Gorlany. Sí. Primera aparició pública del Teatre de la Consciència.
Sí, és un producte que hem creat, li hem posat el nom d'Il·luminant, perquè al final el que vol el teatre és il·luminar, no? I és un teatre consciència. Què vol dir teatre consciència? És la suma de filosofia i teatre social transformat en un nou concepte que jo li he posat el nom de teatre consciència. Què es trobarà la gent? La gent es trobarà cada mes, des d'aquest mes de gener fins al juny, una obra teatral diferent. Vale? És a dir, totes les sis són diferents. Estan escrites i dirigides entre
són
la Mercè i jo.
Són diferents i originals.
Sí, sí, sí. Això
s'ha creat per aquesta,
sí, sí, sí,
per dir, aquesta
les
iniciativa.
Les sis obres són escrites per mi i després la Mercè, que també ha fet part del guió,
fa la teatral.
Sí. Oh. La primera obra serà Jo i les meves palles mentals, que serà el 25 de gener. Llavors, què farem? Pues parlarem sobre aquest estat neuròtic en el que tots vivim, que és aquesta constant sensació de control de tot, no? Llavors ho representarem d'una manera teatral i jo representaré el paper de lo que és la veu de la consciència, en la que serà la consciència dels actors, la consciència del públic, la consciència de la vida en general, en el que lo que busquem és que la persona, a través de lo que veu al teatre, vegi una projecció de la seva vida i cada vegada en aquell mateix teatre tingui, a través de la veu de la consciència, eines per després poder moure, manegar, tenir facilitat per generar la seva vida quotidiana lo que a la obra ha vist.
Mm-hmm. Vas dir que cada un tenia un eix, eh? Cada cita que hi haurà des del gener fins al juny tenia un eix vertebrador.
Una temàtica diferent. En aquesta, per exemple, que comencem al gener, toquem el que seria la neurosis. La neurosis és aquest pensament constant en el que no pares de menjar-te el cap. Exacte. El que anomenava un budista molt famós de fa anys, em deia les palles mentals. Saps? Us feu moltes palles mentals, no? Pues tractarem d'aquestes palles mentals constants que tenim al cap d'una manera molt enriquidora. És a dir, el que vagi allà es trobarà amb la seva pròpia vida. És a dir, al final el que nosaltres busquem és donar eines a la gent, llavors hem de significar la realitat. Llavors són obres molt senzilles però molt impactants. En les sis hi ha morts, hi ha suïcidis, hi ha felicitat, hi ha retrobaments, hi ha moltíssimes sensacions que són les que visquem a la nostra vida, però que ara tu, ja que no vols parlar de la teva vida, nosaltres te la posarem en l'escenari perquè tu, sense dir res, puguis a través d'aquella obra començar a sanar-te, a canviar coses.
Amb quin ànim s'ha d'anar a veure aquest Teatre de la Consciència?
Bueno, l'ànim és el de, jo penso, el d'aprendre, el de tenir una ment oberta per portar-te coses que puguis aprofitar a la teva vida, sobretot l'aprenentatge i el de després posar en pràctica la teva vida el que has vist. Aquesta seria una mica, pues, la mentalitat amb la que li aconsello a la gent que vingui. Es divertiran, gaudiran, patiran, perquè realment la vida al final és una mica tot això. Recordar que a partir del dia 15 d'aquest mes les entrades les podran agafar a lo que seria a l'escola Entre Actes, la Mercè Canals, la tenda Snaker One, vale? I al Comú d'Escaldes. A partir del dia 15 ja estarien les entrades, que són a 15 euros.
A les teves xarxes socials entenc que...
Sí, allà ho posarem a partir d'aquesta setmana.
Dia 15, encara falten quasi dues setmanes.
Sí, però tenim ganes, ja que arribi el 25 al final.
I tant que sí. No hem parlat, tot i que ja ho vam dir l'últim dia, que tenies pensat fer-ho, donar, és que ens hem quedat sense temps, els famosos 1.500 euros dels divendres de canvi a l'escola de Meritxell, que ja sí. Ho has fet.
La veritat que agraeixo a tota la gent que a través de les xarxes socials ha posat tants comentaris d'agraïment i sobretot de solidaritat, perquè m'he rebut una onada d'energia positiva increïble.
Això són paraules maques, també. Ja pues que avui sí. Parlàvem del poder de les paraules, les maques també tenen molt poder.
S'agraeixen molt quan fas un acte d'aquest tipus.
David, una abraçada molt gran, molt èxit amb aquest Teatre de la Consciència. A veure si et podem fer una trucadeta un parell de dies abans o el dia abans per acabar d'animar la gent a que faci cap al Comú d'Escaldes el dia 25.
Pues serà un plaer, com sempre, rever-te i donar-te a tu també les gràcies per donar-nos d'aquest espai de filosofia que avui en dia la gent ho demana molt i sobretot pues, poder promocionar algo tan bonic com serà el Teatre Consciència per tot el país.
Una abraçada, David.
Igualment, Àlex.
I a tots vostès.